Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Legislar en època de coronavirus, la veritat és que no és fàcil, però fa temps que venim dient que sembla que la normativa està sempre a l'espera de la interpretació que cadascú en pugui fer a posteriori. Evidentment no em refereixo a temes cabdals, a les premisses bàsiques que tots tenim en ment, sinó a l'aplicació al món de l'esport. En el futbol ens hem fet un fart de veure-ho. El Barcelona, avui mateix, en fase 1 encara, ja s'entrena amb total normalitat, tots els efectius a la vegada, mentre la nova Creu Alta segueixen fent-ho els arlequinats de dos en dos i en sessions individuals, o, per exemple, el Cornellà tot just avui torna als entrenaments. Estan tots dos en la mateixa fase de desconfinament que el Barcelona. Però no és l'únic cas. Avui, per fi, el Club Natació Sabadell ha tornat a obrir les seves portes. Ho anava a fer sense cap piscina a disposició dels esportistes i socis, però, finalment, durant el cap de setmana, el canvi de criteri del govern va permetre la reobertura també de les piscines. No cal ni dir que, evidentment, amb restriccions. Però era una reivindicació que feia setmanes que els nedadors feien, sobretot tenint en compte els productes desinfectants que porten les aigües. En el món del pàdel també hem viscut un enrenou curiós. La llei deixava entreoberta la possibilitat d'interpretar-la de diferents maneres fins al punt que alguns a l'aire lliure no obrien les seves pistes, mentre d'altres a la mateixa ciutat i sota coberta sí permetien jugar indoor 2 contra 2. Una setmana després, en canvi, aquest canvi de criteri que dèiem per la natació en el món del pàdel l'ha fet més restrictiu, amb la qual cosa ara sí que hi ha un document que estipula que es pot jugar 2 contra 2, però en pistes externes, no sota sostre. És a dir, que hi haurà clubs que hauran de tancar una setmana després d'haver reobert per no cometre il·legalitats. En definitiva, com dèiem, que legislar en època de pandèmia no ha de ser senzill per com és de novedosa per tots aquesta situació, però s'agrairia una mica més de concreció en alguns temes per evitar aquests embolics. Som-hi, Roger, que estrenem avui el dia del mes de juny.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
1 de juny del 2020, amb el Roger Benet al control de so, arrenquem.
A la recepció.
Passarem pel club en el dia de la que les seves portes han tornat a obrir-se per socis, per esportistes. També xerrarem amb el central del centre d'esports, Grego Sierra, amb el renovat entrenador del Sabadell B, Bernat Mosquera. Explicarem també l'última hora de la normativa del pàdel. Un altre cop, indoor no es pot jugar 2 contra 2 en fase 1 de desconfinament. I a les acaballes, Darío Martínez, el nou entrenador del grup Zarraona.
I fora de l'hotel?
Cau un altre gran premi del Mundial de Motociclisme, aquest cop ha estat el del Japó, previst pel 18 d'octubre a Motegi. L'organització ha comunicat avui aquesta nova cancel·lació. I el protocol de l'LFP estableix que a partir d'avui els equips de primera i segona ja poden entrenar-se amb normalitat amb tots els jugadors a la vegada. Recordem que ja tenen horaris les primeres jornades post-Covid. Tot arrencarà el dijous de la setmana vinent a les 10 amb un derbi Sevilla-Betis. I el món del futbol, per cert, també s'ha sumat a la crida contra el racisme. A la Bundesliga hem tingut diferents exemples, com ara les reivindicacions de Marcus Thuram o de Jadon Sancho.
Han parlat en les últimes hores
Quique Setién, entrenador del Barcelona.
Los futbolistas han venido espectacularmente bien. con muchísimas ganas de trabajar, están con muchísimas ganas de volver a competir. Y esto se nota en cada sesión de entrenamiento que hemos hecho. Esta situación les ha permitido, digamos, descansar mentalmente de las competiciones, eliminar el estrés, y ahora está todo el mundo, estará fresco, está con muchas ganas de volver al campo.
I a les xarxes socials.
Com ha anat la reobertura del Natació Sabadell? Hem tingut el Roger Benet avui a primera hora del matí a les instal·lacions de l'entitat sabadellenca fotografiant aquest nou pas en la tornada cap a la normalitat. Podeu trobar les imatges a l'Instagram de Ràdio Sabadell o a @radiosabadell a Twitter.
De quin partit no estarem pendents?
Del Randers Hobro, partit de la Lliga Danesa que ha arrencat just a la mateixa hora que aquest programa, és a dir, si ha anat en punt, porten 5 minuts de joc.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant a un atleta sabadellenc, el Jordi Cruz, i també a un exjugador del Sabadell, ara mateix personal trainer, Xavi Pelegrí.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sis minuts per sobre de les dues, som-hi, entrem en matèria. Avui dilluns 1 de juny del 2020, avui el dia que el Club Natació Sabadell és protagonista del dia, segurament perquè ha reobert les seves portes després de mesos sense fer-ho. Pau Vitori, confinat a casa, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda.
Han obert les instal·lacions i també, que aquesta és segurament la principal notícia, també ho han fet les piscines, cosa que divendres, en l'últim programa, no és que no ho tinguéssim clar, és que semblava que no seria així.
No, és que estava prohibit obrir les piscines en fase 1, però com explicaves al principi, això de les lleis del BOE, de les modificacions dels ordres, va canviant dia sí, dia també, i dissabte el butlletí oficial de l'Estat que es va publicar finalment es permetia l'ús de les piscines en fase 1. Recordem que abans, podríem dir que fins divendres, en aquest cas, o fins diumenge, millor dit, perquè entrava en vigor a partir d'aquest dilluns, fins ahir les piscines en fase 1 no podien obrir i les piscines en fase 2 per ús recreatiu ho podien obrir a un 30% de la seva capacitat, i les piscines d'ús esportiu, és a dir, les que tothom té al cap, allò de dir, vaig al Club Natació Sabadell a banyar a la piscina, a fer uns llargs, només podien obrir en fase 2 amb un nedador per carrer. Com diem, el Club Natació Sabadell, veient aquesta modificació de l'ordre, va decidir finalment també que obria les piscines a partir d'avui.
Per tant, piscines obertes una altra vegada, en quines condicions ho han fet?
Doncs aquí també hi ha una altra part de la interpretació que comentaves tu també al principi, de les lleis, de les no lleis. Des del Club Natació Sabadell es va fer la consulta a tots els estaments possibles, des de Federació Catalana de Natació fins a l'Espanyola, etc. I finalment va decidir obrir les seves piscines d'ús esportiu, en aquest cas les de 25 metres, hi poden haver 3 nedadors per carrer a la vegada, i a les de 50 poden haver-hi 5 nedadors per carrer a la vegada. Per tant, que allò que ningú li estranyi si va al club, que es trobi a més gent, al final, nedant en el seu mateix carrer. Aquestes són les condicions. Les reserves que permet el club són 2 per setmana i 1 al cap de setmana. Per tant, fins a 3 vegades pot anar un soci o sòcia al Club Natació Sabadell a nedar durant tota la setmana, i el temps màxim per fer l'activitat és d'una hora.
No són per això, com dèiem en començar, els únics serveis que ofereix el Natació Sabadell des d'avui, que és el dia que ha reobert les seves portes?
No, en la línia una mica també del que comentàvem la setmana passada amb el Cercle Sabadellès i el Club Tenis Sabadell, que van ser dels primers a tornar a obrir les seves portes. Recordem que estan permeses o estan obertes un altre cop totes les activitats que tinguin a veure amb el fitness, les sales de fitness, també activitats dirigides. Si passeu per l'Instagram de Ràdio Sabadell amb les fotos que ha fet el Roger avui, veureu com les classes amb aquesta bicicleta estàtica s'han fet directament a l'exterior, a l'aire lliure, al costat de la piscina de 50 metres. Per tant, són alguns dels serveis, també, per exemple, el frontó de forma individual, el pàdel, que després en parlaràs tu, Adri, perquè també ha aixecat polseguera. De moment el club ha anunciat que es pot jugar per parella, i aquests són alguns dels serveis que es poden fer des d'avui al Club Natació Sabadell.
Doncs de seguida marxem cap allà, que ja ens escolta el seu director general. Simplement per rematar-ho, Pau, avui també ha reobert les seves portes al complex de Sant Oleguer.
Sí, correcte. Aquest complex esportiu a les pistes Josep Molins, complex municipal en aquest cas, igual, mateixa fórmula, amb cita prèvia, s'ha d'enviar un correu electrònic a esports@jsabadell.cat per demanar aquesta cita, en aquest cas per poder utilitzar les instal·lacions, unes instal·lacions que es poden tenen un aforament limitat amb la pràctica individual i guardant també la distància de seguretat, com a tot arreu aquesta distància de seguretat de 2 metres.
Bona informació, Pau. Avui no et pregunto si has dinat o no, que tinc gana, per si de
encara
cas.
Encara no.
Millor encara, llavors. Gràcies, una abraçada.
Fins ara.
Ens ha dibuixat amb 4 pinzellades quin és l'escenari al Pau Vituri i ara el volem valorar amb el Carles Poyato, que és el director general del Club Natació Sabadell. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Ja tornem a tenir les portes del club obertes. Com han anat aquestes primeres hores?
Doncs realment estem molt contents. I estem més contents per la cara i la satisfacció dels socis i sòcies que han vingut que no tant per la nostra feina. I dic no tant per la nostra feina perquè era la nostra obligació, estar a l'alçada. Som un club gran, som el club més important, hem d'estar a l'alçada, hem de donar al soci el millor que tenim i les cares de satisfacció de les primeres persones que entraven a les 6 i poc pel matí per la porta ja ens ha donat el premi del dia. Estem contents per la feina i per la satisfacció de la gent.
A les 6 del matí ja hi havia gent. Molts socis han demanat poder anar a fer esport avui. No, no sé si s'ha notat la demanda a les ganes que hi havia entre la gent.
A les 6 i poc teníem els valents, els habituals. I a mesura que ha anat avançant el matí, més. Ara sembla que hi ha una petita davallada a l'hora de dinar, però la tarda promet perquè déu-n'hi-do les reserves que tenim realitzades.
Ara, més o menys ho comentàvem ara amb el Pau, però si volem anar a la piscina o fer alguna classe dirigida, què és el que hem de fer prèviament i què és el que hem de saber un cop allà?
Mireu, si voleu fer ús de la instal·lació, de tenir reserva. La reserva, ho he explicat molt bé a la prèvia, podem tenir una 2 reserves actives durant la setmana i una al cap de setmana. O si tu un dia no has fet reserva o has esgotat les teves reserves, pots reservar el mateix dia si n'hi ha places lliures. Hem ofert un número molt elevat de places lliures, amb les quals hi ha tot un seguit de places que durant tot el dia la gent es pot fer servir. I estem contents perquè alguns, inclús avui que venien, no sabien ben bé com funcionava el tema. Escolta, puc venir a nedar a les 12? Sí, mira, n'hi ha plaça, ho tens disponible. Per tant, la gent pot fer-nos servir com a eina d'oci des d'avui mateix.
I un cop allà, no sé com està el protocol, què ha de saber el soci que vagi a fer esport.
Sí, vagi per endavant que ho tenim tot higienitzat i desinfectat. Hem tingut molt clar que volíem donar la sensació de seguretat, però no només la sensació, sinó que havia de ser una realitat. I els comentaris que hem parlat, que hem tingut de la gent i amb els que hem pogut parlar és que realment, escolta, estic tranquil, ho veig net, ho veig desinfectat. Està tot senyalitzat, absolutament tot. Amb els primers socis que els hem rebut el president i jo a la porta, simplement els convidàvem a entrar i hem observat a veure si amb les marques, els circuits, la gent hi anava, hem vist que la gent seguia, la gent també ve molt conscienciada, molt respectuosa, hem vist com la gent es belluga. Era normal el primer dia les preguntes d'incertesa, de què puc fer servir, què no, què fareu demà, què oferireu més passat demà, que això també ens... I m'ha aprofitat anunciar, bueno, a les que no ho sabien encara, que a partir de demà també obrim els gimnasos.
Ah, doncs mira, és una de les preguntes que tenia previstes, perquè si no m'erro avui encara no, però a partir de demà em dius.
Sí, a partir de demà. Avui es poden fer reserves des d'aquesta passada nit a les 12. Us puc assegurar que a les 12 i 2 minuts ja teníem la primera. I déu-n'hi-do l'acceptació que ha tingut i la gran demanda. Nosaltres oferim molta aigua, però també oferim molt fitness. I amb el fitness, a partir de demà oferim els gimnasos, ja ens estan demanant, els estan reservant, els estan emplenant. No tindrem problema perquè al carrer Montcada, a la Gran Via, hem duplicat els espais de gimnàs. Al Can Llong hem ampliat els espais amb la distància mínima de seguretat i tenim una possibilitat en una de les plantes que tenim per si tinguéssim més demanda per ampliar-la. Crec que podrem atendre tota la demanda de fitness sense cap problema. I a més, una activitat que està tenint molt èxit i molta acceptació és tot el tema de spinning i de classes de zumba, de TBC a l'aire lliure. Aquest matí a les 7 i a les 7 del matí hi havia els primers valents fent spinning a l'aire lliure, en el passeig que tenim de la piscina 50 i de Santa Clara. Són novetats que han estat ben rebudes i són serveis que volem oferir. Ens hem posat de peus, no hem estat dormits, ens hem posat de peus i hem començat a caminar. avui hem iniciat un camí que espero que duri molt de temps i que no tinguem que tornar a passar pel que hem passat.
Ara comentaves una miqueta el tema de com heu hagut d'adaptar els espais. En línies generals, què li ha suposat al club haver-se d'adaptar a aquesta normativa? Logística, econòmicament, amb totes les mesures necessàries per reobrir avui, com comentaves, això en què s'ha traduït? Quina és la feina que heu hagut de fer per adaptar-vos?
Us puc assegurar que de feina n'hi ha hagut moltes. Hi ha hagut moltes hores de molt personal treballant a la foscor, treballar a l'ombra, perquè avui tot estigués materialitzat. Les coses tenen un valor. Les noves productes que hem tingut de posar, les mampares de protecció, els topos del terra, la sinalització, els nous productes que hem tingut que comprar, les mascaretes i guants per als treballadors, tot té un preu. Amb això està clar. Hem aprofitat a reformar dutxes, hem aprofitat a canviar els vestidors de canyon que han quedat espectaculars, aquí també, a la Gran Via també, però sobretot el que ha hagut moltes, moltes hores des del dia següent, el mateix dia 14 de març, havia tancat el 13 de la tarda, hi havia gent preparant tot. No hem defallit ni un sol dia, i a mesura que ens apropàvem, o anàvem apretant. Jo sí dic al personal, gent que m'ha preguntat, que des dels primers dies de maig vam fer com un clic. Vam ser conscients de que estàvem més a prop de l'obertura que del dia de tancament. Per tant, els hi vaig traslladar una consigna al meu personal. Companyes, companys, pedal a fons, que això s'apropa. Van respondre absolutament tots, i el premi ha estat avui. Que hem arribat al dia que ens havíem compromès a obrir, no només arribant al dia, sinó obrint tal i com ho teníem previst.
Fa, crec que un mes aproximadament, a Instagram Live conversàvem amb el president, amb Claudi Martí, i ens deia que entre un 12 i un 15% dels socis s'havien donat de baixa en aquesta època de pandèmia. Ara que ja anem camí de tornar a la normalitat, com ha acabat aquesta xifra total?
Bueno, encara no tenim dades definitives. Penseu que en aquell moment la situació era de por, d'incertesa, i has d'entendre, i has de respectar, que molta gent no veiés un futur clar. Algunes d'aquestes intencions eren manifestades. En els propers dies, setmanes, podrem tenir doncs, una valoració definitiva. També us puc dir que avui hem tingut interès de gent que volia tornar a venir a fer esport, de gent que voldria participar del projecte del club, i en les properes setmanes farem balanç. Però el que hem de fer per nosaltres és més important. Tots aquests socis i sòcies que ens han donat la confiança, avui no els hi podíem treure aquesta confiança, avui havíem d'estar per ells, avui havíem d'obrir les condicions que nosaltres creiem que es mereixien, i com he dit abans, hem arribat a complir el compromís d'obrir avui, però el més important, l'hem obert com estava previst que l'havíem d'obrir.
Suposo, pensant en el futur, per això que econòmicament s'espera una època, no sé si allò de dir, de fer mans i mànigues, no?, per quadrar números després d'aquesta inesperada crisi que ha afectat a tots els àmbits de la societat.
Sí, a veure, com sempre s'han de quadrar números. Aquest president, amb aquesta junta directiva, som molt conscients de que la gestió que s'ha de fer responsable, i jo com a director el que tinc que fer és executar el mandat de la junta i l'estratègia de la junta. Sempre aquesta junta, aquest president, han sigut molt proactius per fer una gestió responsable. Quadrarem números, com sempre els hem quadrat, i farem el que faci falta. Ja s'ha demostrat que si s'ha de tornar a aixecar el club s'aixecarà.
I en l'àmbit esportiu, estem parlant molt de l'àmbit social, que segurament sigui la notícia del dia, però nedadors, waterpolistes, la resta de seccions, quan s'espera que puguin tornar als entrenaments?
Malauradament no tenim informació certa. Estem ara mateix en la mateixa fase, potser que fa un mes quan estàvem a les piscines. Penseu que hem estat en contacte amb totes les institucions, des de la Federació Catalana de Natació, la Federació Espanyola, la Generalitat, el Ministeri de Sanitat, fins que hem aconseguit normalitzar el tema d'accés a instal·lacions, ja sigui en activitat aquàtica, com pot ser l'aigua, com activitat de sec, com pot ser el fitness. Tot just ara s'està parlant el tema de competició, reprendre d'activitats. Tinc la sensació que els esports col·lectius, com pot ser el futbol sala, el bàsquet i el vòlei, potser es demori una miqueta. El tema dels equips d'aigua potser comencen a fer entrenaments solitaris, com el soci que avui estava nedant. Està tot una miqueta verd. Però bé, s'està treballant, sí.
I per últim, pensant en el futur, podríem dir, espero que a curt termini, que no sigui a mitjà ni a llarg termini. Sí. Si dilluns vinent, per exemple, Sabadell entra en fase 2, això en què repercutirà el club?
Nosaltres tenim tots els escenaris com teníem tots els escenaris per avui previstos. Si dilluns que ve entrem en fase 2, haurem d'esperar la sorpresa del dissabte, que és el BOI. Ens hem habituat tots a aixecar-nos el dissabte i mirar el BOI. Estem preparant per poder ampliar més serveis. És possible que es puguin donar activitats dirigides en cobert amb un grup més reduït, però escolta, estem preparats. Ens deixen ampliar els espais exteriors que hi ha de deixar amb les limitacions de persones? Estem. Ens deixaran a lo millor obrir una part de les piscines per oci, perquè vulguin venir els papes, les mames amb els seus fills i filles a passar una estona, a prendre el sol, estem preparats. Vull dir, no ens ha agafat de sorpresa cap de les decisions, però s'ha fet setmanes que preparàvem tots els escenaris possibles i és simplement activar l'escenari que tocava.
Doncs tant de bo que toqui activar-lo ja d'aquí a una setmana. Serà una bona notícia col·lectiva per tots. La d'avui, de moment, és que les portes del Club Natació Sabadell ja tornen a estar obertes. Carles Pollato, director general de l'entitat, una abraçada enorme. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Tinc un bon dia.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Avui el Club Natació ha obert les seves portes una altra vegada, però a més el Sabadell ha encetat també avui la seva segona setmana d'entrenaments a la nova Creu Alta. Després de passar pàgina ja el confinament, s'espera que aquesta sigui l'última de treball individualitzat abans de començar ja amb les sessions de 10 jugadors. En la línia del que dèiem ara amb Carles Pollato, tot dependrà de la fase en la qual es trobi la ciutat. Anem a conèixer com ho porten els jugadors arlequinats. Grego Sierra, central zurdo del Sabadell, què tal, com estàs?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Una semana ya, Grego, pisando el césped. Decíamos el primer día que al final todos son protocolos estrictos que hay que ir cumpliendo, pero que con el paso del tiempo uno los va asumiendo un poco más como normales, ¿no? No sé si ya estás acostumbrado a entrar por un lado, salir por el otro, cruzarte con poca gente, el tipo de entrenamiento, desinfección, un balón para ti. ¿Todo eso ya uno lo tiene como rutina?
Bueno, yo creo que te acostumbras rápido, ¿no? Sobre todo de lo que vienes, ¿no? Que vienes de estar 2 meses prácticamente encerrado en casa. Y bueno, yo creo que es positivo, es un paso muy positivo para todos, que podamos estar por lo menos entrenando en campo, aunque como bien dice, el trabajo es individualizado y bueno, adaptándonos a esa situación y deseando que todo vaya pasando pronto para poder entrenar todos juntos.
¿Cómo lo has llevado tú el tema del encierro, de la cuarentena?
Pues bueno, no creo que peor que otros, ¿no? Pues bueno, al final, como te he dicho, te acostumbras a las situaciones que se van dando y bueno, en este caso pues nos ha tocado en un tema tan delicado como el de la salud y mira, que menos que pongamos todo de nuestra parte, que estemos en casa para que esto se vaya pasando cuanto antes.
Te pregunto por el tipo de entreno, ahora lo comentabas un poco, ¿en qué has notado tú la diferencia entre entrenar corriendo por la calle o incluso haciendo trabajo en casa, ahora que ya podéis hacerlo en la nueva Creu Alta, pero aún de forma individual?
Hombre, principalmente, por ejemplo, la superficie, ¿no? Al final, por mucho que entrenes en casa, por mucho que salgas a correr por asfalto o por tierra, no es lo mismo que ponerte las botas y pisar el césped, la dureza del terreno no es la misma y bueno, al final pues te acostumbra un poco. Y luego, por supuesto, el tocar balón, ¿no? Ya puedes ir teniendo contacto con balón después de 2 meses, puedes, digamos, ir recuperando esas sensaciones y bueno, ya te digo que en cuanto a la carga física, por ejemplo, en ese aspecto ya te digo que el preparado físico está a la altura, o sea que bueno, el volver a entrar en campo no ha supuesto una bajada de esa carga física, o sea que nada. Principalmente lo que te digo, superficie y entrar en contacto con el balón.
De todas maneras, deseando ya que se pueda entrenar en grupo, ¿no? Aunque sea de 10 jugadores.
Sí, por lo menos para poder, sobre todo, encontrar un poquito más de variedad, un poco más de variedad en los ejercicios y bueno, y, pues, el hecho de poder realizar un pase con tus compañeros, empezar a normalizar un poco toda esa situación, yo creo que es importante para todo y ya te digo. Pero bueno, que nos adaptaremos a lo que venga, cumpliremos los plazos tal como nos lo vayan marcando y ya está. Yo creo que ya podemos estar contentos de poder estar entrando en contacto con el campo y recuperando sensaciones.
De todas maneras, es un poco raro, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se podría hacer una barbacoa, por ponerte un ejemplo, de 10 compañeros. Si no se pasa de 10, no se estaría cometiendo ninguna ilegalidad. Y, en cambio, no se pueden entrenar 10 compañeros en el césped.
Pues sí, es cuanto menos curioso. Pero bueno, yo creo que es fruto también de una situación tan excepcional como esta y que hace que muchos aspectos, pues yo creo que la situación supera a todo el mundo, ¿no? Hay muchas teclas, ¿no?, que en unos aspectos son diferentes a otros y ya está. Pero bueno, como te digo, nos adaptaremos, trataremos de cuidarnos lo máximo posible para que estemos todos bien y estemos todos sanos y poder llegar la mejor forma posible a esa gran etapa tan bonita que tenemos por delante.
Decías que Xavi Moñino, el preparador físico, os había apretado durante, aunque sea telemáticamente, pero que la carga ha sido la idónea durante estas semanas. ¿Tú cómo te has visto en esta vuelta? No sé si eso se habla también entre compañeros, de decir, ¿cómo cuesta volver? ¿O vamos como aviones? O...
No, hombre, al final lo adaptan todo perfectamente para que la vuelta sea lo más... Pues digamos que tampoco puedes volver y enseguida querer estar al 100%, tienes que seguir un proceso y bueno, en cuanto a la carga física de exigencia, sí creíamos que a lo mejor decíamos que íbamos a volver a pisar campo y íbamos a estar más tranquilos, pero nos estamos dando cuenta que nos hemos equivocado.
Lo hablábamos con él el otro día, creo que el viernes. ¿Se ven muchos lesionados en las ligas que ya se han retomado o incluso en entrenamientos de los equipos de primera división que ya están más normalizados? ¿Eso es un tema que os preocupa a los futbolistas, el hecho de decir tanta inactividad al final, aunque hayamos seguido unas rutinas de entrenamiento, etcétera, va a propiciar que haya más lesiones también?
Hombre, es llamativo, ¿no? Llamativo sobre todo, bueno, lo estamos viendo en la Bundesliga principalmente, que han sido los que primero han empezado, y la verdad que es llamativo. Hombre, preocuparte no te preocupa en el aspecto de que al final pues está en manos de profesionales, como en este caso la preparación física de Xavi Moñino, y tenemos tiempo para, que no ha sido como estos equipos, ¿no?, que quizás en la Liga Española, en primera división y segunda, que van a tener menos tiempo de preparación, nosotros tenemos suficientes semanas y bueno, ya te digo, confianza plena en el trabajo que nos van marcando para llegar en las mejores condiciones.
Lo decía sobre todo porque al final es verdad que hay semanas por delante, pero el objetivo está tan ahí a la mano y es tan suculento como jugar un playoff que, claro, no sé si uno piensa, es que como me lesione ahora es que no llego.
Bueno, no. Bueno, yo personalmente no me he parado a pensar. No he parado a pensar en eso, sí te he parado a pensar en... Bueno, valora un poco todo el tiempo que tienes para prepararte y bueno, simplemente ponerte un poco el freno de no querer correr más de la cuenta, de ir cumpliendo los plazos y confiar en que esas fechas pues estarán más que preparado para afrontar esos tres partidos, esperemos que nos pueden cambiar la vida a nosotros y a toda la afición.
El lunes que viene, en teoría, ya es el sorteo, el día 8. Lo mismo tenéis rival y aún no habéis casi coincidido en el entrenamiento.
Bueno, ya te digo, son cosas... Es una situación, como te he dicho, muy excepcional. Todos querríamos, ¿no?, estar entrenando todos, entrenar con normalidad, poder hacer trabajos que ahora mismo no podemos hacer. Pero ya te digo, si llega ese momento, ¿no?, de que no podamos entrenar todos y sepamos el rival, pues bueno, estoy convencido de que tanto el cuerpo técnico como nosotros tendremos predisposición para trabajarlo de la mejor manera que podamos.
Esa situación es muy nueva, ¿eh? Porque te hemos visto jugando playoff a ti también, por ejemplo, Valencia-Mestalla, me viene a la cabeza ahora, pero claro, era muy normal en la mente de todos saber el lunes el rival y ese mismo fin de semana estar compitiendo contra ellos. Teniendo 40 días por delante, vamos, va a ser una situación completamente novedosa.
Pues sí, la verdad que sí, que va a ser como al final una situación que nunca antes hemos vivido, nadie de los que estamos aquí. Y bueno, como te digo, pues mira, lo pueden mirar por el lado bueno, vas a tener mucho tiempo de analizar a ese rival que te toque en el primer partido y vas a tener mucho tiempo de analizar a todos los posibles rivales que te puedan tocar después, porque como te digo, al final nuestro objetivo es jugar tres partidos y acabar ganando los tres, ¿no?
Para la primera ronda, Atlético B, Bilbao Atlético, Badajoz.
Sí.
¿Cuál eliges? Si te doy a...
Pues no elijo ninguno. Es que al final es lo de siempre, ¿no? El rival que te toque, el que está en esta situación, cualquier rival te puede complicar. Los filiales ya hemos visto a lo largo de la temporada, han hecho grandes temporadas, tanto los filiales como el Badajoz, ¿no? Y bueno, van a ser rivales muy duros, lo prepararemos lo mejor que podamos y en lo que sí que tengo con total confianza es en la adaptabilidad que ha demostrado este equipo durante toda la temporada a todas las circunstancias que se han ido poniendo delante y que no van a ser menos en esta situación.
Además se jugará en Murcia, que eso sí que será más especial aún, ¿no? Imagínate ascender en tu tierra.
Pues sí, la verdad es que sería maravilloso, pero bueno, tendría toda mi familia, a mis amigos muy cerca, pero bueno, no podrán vernos, así que bueno, al final en Murcia la verdad que lo que sí me permite a lo mejor es conocer bien los campos en los que se está barajando jugar y bueno, pues ya te digo, anecdótico y contento porque es una muy buena tierra y seguro que estaremos muy a gusto.
Será Pinatar Arena, Enrique Roca, es decir, la nueva condomina, sí. Artés Carrasco, Cartagonova o la vieja condomina. ¿Algún estadio que te haga especial ilusión? Yo creo que intuyo por dónde puede ir el tiro, pero ¿alguno que te haga especial ilusión?
Pues bueno, yo te diría que en todos ellos, la verdad que he jugado en todos ellos, o sea, he tenido la suerte de jugar en todos ellos y al final son estadios que va a ser una pena verlos vacíos, porque son estadios de primer nivel. Quizá excepción de Pinatar Arena, ¿no? Porque Pinatar Arena quizá las instalaciones son diferentes, no es un estadio como los demás. Y en cuanto a la ilusión que me hace jugar en un campo o en otro, pues hombre, te diría que, por ejemplo, en Artés Carrasco yo he vivido momentos muy bonitos cuando jugué en la Olla Lorca. En Nueva Condomina también he vivido momentos especiales. Bueno, yo me quedaría con uno porque en todos ellos creo que son de un gran nivel y creo que bueno que están a la altura para albergar lo que va a ser este playoff de ascenso.
La última que te hago, Grego, se empiezan a ver ya banderas del Sabadell en los balcones, en las ventanas aquí en la ciudad. Quedan aún 5 o 6 semanas por delante. ¿Qué mensaje enviarías a los aficionados arlequinados que lo tendrán que seguir desde casa?
Bueno, pues en primer lugar, pues que bueno, que es una pena, ¿no? Que no puedan vivirlo junto a nosotros, pero que nada, sobre todo que crean hasta el final y que disfruten de este proceso y bueno, y sé que van a dar su 100%, nos van a mandar toda la fuerza desde sus casas y ya te digo, sobre todo que crean y confíen en que lo vamos a conseguir.
Pues Grego Sierra, defensa del Sabadell, un placer haber estado un rato contigo aquí en el programa. Un poco raro eso de hacerlo siempre por teléfono también, pero bueno, también nos tenemos que acostumbrar. Cuídate mucho, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un placer. Hasta luego.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Tres minuts per sobre a 2:45 de la tarda, encara al centre d'esports i uns dies després d'anunciar la renovació del tècnic del juvenil A, Miqui Lladó, l'entitat arlequinada ha confirmat avui la continuïtat de l'entrenador del filial, Bernat Mosquera. Va arribar amb la Lliga ja en marxa i tot i que en el moment de la interrupció l'equip seguia en descens, quart per la cua, havia reaccionat amb una única derrota en les últimes 5 jornades i a més havia estat al camp del líder. Amb la decisió de la Federació Catalana de confirmar ascensos, però que no hi hagi descensos, el Sabadell del B seguirà a segona catalana. Bernat Mosquera, renovat entrenador del filial arlequinat, com et trobes? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Començo pel tema de més rabiosa actualitat. Renoves pel filial del centre d'esports, vas arribar a mitjans de desembre a l'equip. Com valores aquesta renovació?
Bé, molt content. La veritat que des del primer dia vaig estar molt a gust amb tot el grup de companys. El Jaume de Milà i el Toni Cáceres, que van ser les primeres persones que van adaptar-me al club. Va ser molt un tracte exquisit, el Jaume ja coneixia, el Toni no, i la veritat que bé, molt content, amb ganes de seguir.
En el moment que s'atura la Lliga, ho dèiem ara, 8 punts dels últims 15, només una derrota en 5 partits. Veient d'on venia l'equip, semblava que ja havíeu donat amb la tecla.
Sí. Sí, la veritat que bueno, vam arribar al desembre, però no vam tenir temps de poder treballar i la situació era complicada. I mica en mica ho anàvem traient. Crec que els jugadors s'havien acoplat a les nostres idees, nosaltres també havíem conegut millors jugadors i a partir d'aquí estàvem fent bona feina. Quedaven unes quantes jornades i jo crec que poguéssim haver sortit del descens i haver acabat fent una nova temporada.
Han estat mesos d'incertesa, no? M'imagino, veient que estàveu a res de la salvació, però que l'aturada us havia enganxat tirant de tòpic el que seria encara la zona vermella del teletext, no?
Sí, la veritat que bueno, han sigut mesos que tampoc podíem fer res, que la situació era complicada i bueno, teníem l'esperança de que com actua la Federació Espanyola tu és la catalana, i així ha sigut.
Clar, al final semblava un secret de veus en els últims dies, sobretot, però com heu paït la notícia de la permanència? Heu parlat amb els jugadors, cos tècnic, allò de dir, ens hem tret en certa manera un pes de sobre perquè estàvem convençuts que ho trauríem, però després amb l'anul·lació de la Lliga, vés a saber, com heu digerit la notícia?
Home, tots tenim l'esperança que no hi haguessin ascensos. Pensàvem que així seria, i la veritat que bueno, teníem la fe de que seguir l'equip de segona catalana. Bueno, i al final s'ha confirmat la notícia. No, jo en cap moment vaig ficar-me en el context de la competició en descensos i a partir d'aquí, doncs mira, no ha sigut cap trauma.
El primer pas per la pròxima temporada, la teva renovació, anunciada avui mateix, fa una estona, aquest migdia. La plantilla com es troba? Quins jugadors tindreu, per exemple, dels que surten del juvenil?
Doncs del juvenil hi ha diferents jugadors que marxen a aquesta tercera divisió, s'ha dit. I hi ha diferents jugadors nostres de juvenil que al final els incorporem a l'equip. I a més, bueno, com creiem que l'equip que va acabar la temporada ha fet una bona feina, el renovem a gran part dels jugadors.
Per tant, podríem dir que seria una línia continuista entre una cosa i l'altra?
Sí, totalment.
Deia el Jaume Milà fa un parell de setmanes que la idea era poder competir amb més garanties encara en aquesta categoria. N'heu parlat? Quin serà el perfil de la plantilla que teniu previst confeccionar, ja no tant a nivell de peces, sinó d'objectius?
Bueno, estem intentant construir un equip bastant competitiu, un equip que ens permeti poder competir amb garanties en la categoria i que sigui un equip bueno, una mica diferent al que teníem aquest any. Aquest any ens vam trobar un equip molt, molt jove i creiem que incorporar alguna peça puntual en alguna posició d'única més d'edat ens ajudarà bastant.
Sí, que la idea és reforçar allò que sempre es diu, no? Que el filial ha de tenir un punt de veterania, algun jugador que tingui aquest plus. Això és el que esteu buscant ara?
Sí, totalment. Al final l'any hem acabat amb dos jugadors que tenien algú més d'edat i ens van ajudar molt. I la idea és aquesta, de trobar algun jugador que en una posició puntual, com pot ser la mig centre o la central, que tenen bastanta jerarquia, ens puguin donar aquest punt d'experiència.
Amb el tema ascensos i no descensos, per cert, ara que dèiem el tema de la resolució de la Federació Catalana, canviarà molt la categoria? Ho dic perquè potser en no caure cap equip de primera catalana, el nivell pot ser que sigui diferent, que sigui un pèl més baix. Ho esperes així, el fet de dir els que estaven a dalt pugen però no baixa ningú?
Bueno, ja, això és veure quan comencem la competició. La veritat és que aquest any ha sigut una competició molt dura, el grup 4, jo havia estat diversos anys al grup 3, i mai havia estat al grup 4, i la veritat és que m'ha sorprès la qualitat dels jugadors i dels equips. I bueno, esperem que... Bueno, jo crec que al final serà així, que els equips no baixaran gaire a nivell.
Doncs Bernat Mosquera, entrenador del Sabadell B, que, com dèiem, vas aterrar aquí a la ciutat, al filial Arlequinat, al mes de desembre, mitjans de desembre, i al final ha estat, amb aquest context tan estrany, però al capdavall, una permanència l'any que ve, nou projecte des del principi de segona catalana, que per cert, m'imagino que això també canvia molt, no? Que deu ser un repte molt més engrescador arribar a un club i no haver de fer a marxes forçades els canvis que creguis oportuns, sinó començar el projecte des de zero. Això canvia molt, no, també?
Sí, totalment. Ara tenim el temps per poder confeccionar i buscar les peces que creiem que ens encaixen més. I amb el Jaume Milà ja portem temps treballant sobre això. I la veritat que sí, que ara, bueno, tindrem el temps per poder anar confeccionant i anar planificant de la millor manera.
Doncs el que dèiem, un repte per davant, la temporada vinent, un any més a segona catalana. Enhorabona per la renovació, Bernat, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
A Ràdio Sabadell, els matins esmorzem.
Societat.
Cultura.
Política.
Economia.
Esports.
Però també...
el croissant de xocolata, el muffin, la crema del cafè.
I per si no fos prou, rebem els protagonistes de les notícies del dia a...
el reservat del cafè.
I analitzem tot el que ens depara l'actualitat, acompanyats dels nostres analistes de capçalera en el temps per la tertúlia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Vols fer un cafè amb nosaltres?
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Tres minuts i mig i tres quarts de tres de la tarda. Continuem endavant. La pràctica del pàdel ha quedat regulada des d'avui, a partir d'avui, dia 1 de juny. Si recordeu, la setmana passada parlàvem amb algunes entitats sabadellenques que comentaven que, a diferència del que s'havia explicat, el BOE no recollia encara enlloc que es pogués jugar per parelles. Avui volem posar la lupa en el comunicat, a més, ahir, per la Federació Catalana de Pàdel, indicant, precisament, fase per fase i a l'aire lliure o indoor, què es pot fer i què no. Saludo a qui ens ajudarà a entendre tot això. D'entrada, un sabadellenc, el Miquel Bayona, secretari de la Federació Catalana de Pàdel. Què tal, Miquel? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també a l'Albert Nogueres, el director tècnic de la Federació. Albert, bona tarda, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bona tarda.
Si us sembla, tots dos, com a punt de partida, escoltem res, un petit informe que ha preparat el Sergi Parc per situar la normativa abans de valorar-la.
No emboliquen el serial de la pràctica del pàdel, un dels esports que està causant més confusió en l'intent de tornar a la normalitat. Primerament, es va permetre jugar, però només un contra un, una mesura que va provocar el crit al cel del sector perquè la seva essència és el duel entre parelles. El passat dimarts, la Federació Espanyola de Pàdel va anunciar que, després de mantenir les corresponents converses amb el Consell Superior d'Esports, es permetia, a partir de la fase 1, els partits 2 contra 2 i es remarcava que podien tenir lloc a qualsevol tipus d'instal·lacions, exteriors o interiors. Ara, nova pedra en el camí. A partir d'avui, i després d'actualitzar les converses, la Federació i el CSD, a aquelles regions que encara estiguin estancades en la fase 1, només es podrà jugar partits de pàdel en instal·lacions a l'aire lliure. I es deixa ben clar que els duels en indoor, en aquesta fase de la desescalada, estan prohibits i no serà fins a la fase 2 quan es pugui jugar en interior. Es remarca, més, que la màxima capacitat tant en fase 1 com 2 serà del 30% i que, tot i que sí que es podran donar classes, en cas de ser instal·lacions exteriors, el màxim serà de 10 alumnes i, en interior, d'un sol alumne.
Per tant, per acabar-ho d'entendre, ara mateix a Sabadell, que som a la fase 1, Miquel, podem jugar un 2 contra 2 només si és a l'aire lliure?
Correcte. És que l'explicació que heu fet vosaltres és claríssima i superencertada. Sí. No podem dir res més.
La pregunta, per exemple, i si volguéssim fer un 1 contra 1 indoor, tampoc?
Un contra un d'ells, sí. Sí, sí.
O sigui, sí, a l'indoor, sí. El problema és la parella.
El problema és que dos contra dos, que és el joc habitual del pàdel, no està permès a indoor fins que no arribem a fase 2. Que és l'últim comunicat que ha fet la Federació Espanyola.
Confiem que sigui
que sigui dilluns. Amb el CSD.
Correcte, clar, al final tot va lligat, no un rere l'altre.
Això mateix, clar. I nosaltres hem de d'acatar les seves normes o les seves directrius.
Albert, per què s'ha generat aquest embolic sobre si es podia o no es podia jugar per parelles en fase 1? Perquè aquí mateix a Sabadell hi ha clubs a l'aire lliure que no ho han permès aquesta última setmana i, en canvi, d'altres amb pistes cobertes que sí que permetien jugar quatre persones. A què s'ha degut tot aquest enrenou?
Mira, com molt bé comentat en Miquel, heu fet un resum, diria que excel·lent. Aquest resum excel·lent a nosaltres ens ha costat de fer-lo, doncs aproximadament un mes. Se'ns han donat moltes informacions, moltes d'elles sempre interpretables, fins que s'han arribat a les conclusions i les decisions de que surti aquest comunicat que ha sortit ara, en el que s'han de tirar enrere coses que es permetien feia una setmana. Per tant, els clubs han estat treballant per adequar-se a obrir aquest dilluns o el passat, i ahir en surt una nota de la Federació Espanyola de Pàdel en la que diu que els clubs indoor, que tant estan patint i tan malament ho estan passant per estar tants dies tancats, doncs només poden fer classes d'un alumne.
Clar, és que pot donar-se el cas que hi hagi clubs indoor que hagin obert l'última setmana interpretant la normativa, com dèiem ara, i que amb la disposició publicada el dia 30, és a dir, el cap de setmana ja, al BOE, el dissabte, aquest comunicat de la federació el que diu al capdavall és que no poden fer-ho sense incórrer en una il·legalitat. Per tant, estaríem parlant que un club que potser va obrir dilluns passat avui ja no ho pot fer.
Totalment encertada la teva apreciació, és tal qual. Molta gent que la setmana passada estaven jugant partits de quatre persones amb un 30% de l'aforament total de la instal·lació, aquest dilluns es troba que, havent aixecat ERTEs, ara es troba que té aquests treballadors i que pot baixar o ha de baixar la seva facturació un tant per cent molt elevat.
Déu-n'hi-do. Miquel, quins inputs heu rebut per part dels clubs aquests dies? Confusió, il·lusió per poder tornar a obrir, un pèl de frustració per només fer-ho al 30% de l'aforament? O ja ni t'explico la situació que dèiem ara amb l'Albert. Quin és el sentit del pàdel català ara?
El sentiment més clar és la confusió. Confusió, i això et provoca un desesperament de no saps el que has de fer. Perquè totes les informacions que teníem, tots, eren superinterpretables. Llavors et genera confusió. Llavors vam passar dimarts passat, crec que era dimarts, que va sortir el comunicat, que va haver-hi l'alegria de poder jugar. I va, tota la feina per preparar-ho per aquest dilluns, arrencar-ho, i ara posen decepció perquè estan perdent molts sentiments. Hòstia, és que són molts calés, eh? Tots aquests indoors ho estan passant molt malament. Però bueno, escolta, demanem una miqueta de paciència, que 7 dies passen de seguida i dilluns que ve a tope.
Clar, seguint...
Si és que entra la fase 2.
Sí, correcte.
Si
això sempre ho posem en condicional, no? Que tot apunta, sí. Però en condicional de moment.
Sobretot això, i que no hi hagin més coses estranyes.
Correcte.
Si tot va bé.
Doncs seguint amb el fil del comunicat que dèiem abans, Albert, entre la fase 1 i la fase 2... L'única diferència és que es podrà jugar indoor 2-2, però mateix aforament, mateixes persones fent classe, a l'aire lliure, per exemple, entre la fase 1 i la fase 2 no canvia res.
Sí, l'aire lliure entre la fase 1 i la fase 2 és pràcticament el mateix. Aquí tenim un altre concepte molt interpretable i que crea molta confusió, que és el tema de la capacitat. A dia d'avui sabem que moltes vegades la capacitat d'aforo d'uso deportivo en cada instal·lació, com comenta el comunicat, per veus del CSD sabem que pot ser el 30% de les instal·lacions de pàdel. No seria el 30% de les pistes. Però tot això, Adrià, et diria que és interpretable. Ens pot sortir un comunicat d'aquí 4 dies i dir-nos no, senyor, són el 30% de les pistes. Perquè en un mateix comunicat trobem 3 tipus de foro.
Si us referiu per acabar-ho d'entendre, eh? O sigui, si jo tinc un club indoor amb 10 pistes, a les pistes serien 3 pistes de 10 les que puc utilitzar. Però hi ha el matís de pensar en tota la instal·lació en general i no
correcte.
Només en les pistes, no? I llavors seria més gran el tant per cent.
Sí, correcte. Tots els clubs estan interpretant cap al 30% de l'aforament, que serien les pistes, més els passadissos i les zones annexes.
Que això implica que, clar, pots tenir
que
més volum.
Que puguis obrir més pistes.
Clar, pots tenir més volum.
Correcte.
Déu-n'hi-do.
Correcte.
Del tema classes, 10 alumnes màxim a les fases 1 i 2 a fora, només un alumne sota coberta. Es recomana, això sí, en el mateix comunicat de la Federació Espanyola, que no siguin classes col·lectives de més de 5 persones. I llavors ja a la fase 3, en tots dos casos, 20 alumnes de cop. Des del desconeixement, hi ha molta demanda? És habitual aquest tipus de classes amb tantes persones?
No, la veritat és que és bastant difícil trobar aquest cas. De fet, aquí la Federació Espanyola molt bé afegeix que recomana que les classes col·lectives no siguin de més de 5. El tema de posar 10 o 20 és per a esports col·lectius i perquè no s'ajuntin més d'aquestes quantitats, seria més tirant cap a futbol, bàsquet, voleibol, algun tipus d'esport d'aquests d'equip. El que sí que trobem és una incongruència en el fet de que parla de pistes indoor que permet a la fase 2 jugar 4 jugadors, però només permet una classe d'un alumne. Tindríem a la mateixa instal·lació pistes amb 4 persones i, per altra banda, pistes amb 2, a la que no seria permès ficar-ne 2 més.
Que massa sentit no té. La veritat és que quan comences a fer la comparativa entre uns casos i d'altres, la cosa, la veritat és que grinyola bastant. Aprofito perquè no tot sigui coronavirus. Per interessar-me també per l'estat de salut del pàdel en general, com a usuari que simplement de tant en quant va fer la partideta, un té la sensació que en els últims anys hi ha hagut com un boom, no? Molts clubs, moltes pistes, a vegades costa trobar-ne depenent de l'hora. Això és així? Segueix creixent la pràctica d'aquesta modalitat?
Miquel, per favor.
No, que sí, que tu tens més.
Bé, el pàdel està en un bon moment. Rondem els 280 clubs a tot Catalunya i aproximadament les 20.000 llicències, si en algun moment les hem passat i en algun moment estarem per sota, però per ronden les 20.000 llicències. És un esport que s'està jugant molt. A la zona del Vallès, que és la vostra zona d'afluència, està de sempre gaudint d'una molt bona salut i esperem que aquesta feina que estem fent des de la federació de cuidar els clubs, de cuidar la competició, de cuidar el federat, segueixi donant els seus fruits i el pàdel segueixi creixent.
Al final, però, Miquel, sembla que està més enfocada potser a un ús més social i d'esbarjo que no tan competitiu amb el que, per exemple, un altre esport de raqueta com pot ser el tennis, no?
Bueno, home, déu-n'hi-do, eh? Jo crec que hi ha dos camps molt marcats. El que seria el pàdel professional, que seria el pàdel tour i les nostres màximes categories, i tot el que és federat, però l'altra part també és lo social. Lo social és una quantitat de gent que diuen que hi ha uns 4 milions de practicants. Diuen que és el número 2 de practicants.
Déu-n'hi-do.
I a més a més comporta això que el tema femení, el pàdel femení, els agrada molt jugar, el tema social, eh?
Uh-huh.
I llavors fa que hi hagi molta gent a tots els clubs, privats com socials, estan a tope, a tope, a tope.
Acabo, Albert, quins reptes teniu de futur a la federació?
Doncs mira, el repte més immediat et diria que és el de que
poder tornar
a la normalitat,
i que
la competició segueixi per la via que teníem, pel creixement que portàvem, i que la gent pugui gaudir del pàdel sense restriccions, sense confusions, i que els clubs puguin seguir gaudint de la salut que tenien i les nostres competicions segueixin com estaven.
Doncs és un bon desig, i la veritat és que en època de pandèmia és un desig compartit per molta gent, això que torni la normalitat i que reenganxem el fil allà on l'havíem deixat. Albert Nogueres, Miquel Bayona, un plaer haver posat una mica allò en clar el que és una normativa del tot confusa com és la de la pràctica del pàdel, que ha anat variant en funció dels dies. Una abraçada enorme, que vagi molt bé. Tant de bo que sí, tant de bo que haguem d'explicar un ascens del Sabadell a segona. Una abraçada, adéu-siau.
Vinga, adéu.
Hotel Suís.
I en els últims minuts del programa parlem de futbol sala. El grup Zarraona tindrà nou entrenador. La pròxima temporada, el conjunt sabadellenc, que milita la tercera divisió de futbol sala, ha anunciat que Darío Martínez serà l'encarregat d'agafar les regnes arraonistes. Té experiència al futbol sala sabadellenc i vallesà, ja que en el passat ha dirigit el castellà i era actualment el segon entrenador de Borja Burgos al Club Natació Sabadell. Bona tarda, Darío. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Has pogut ja parlar amb els jugadors? Primeres sensacions?
Sí, sí. Vam parlar amb els jugadors també de cara a si continuen o no la temporada vinent. I he pogut parlar amb ells i marcar una mica la meva idea que vull de cara a la pròxima temporada.
Canvies de rol, de segon entrenador a primer tècnic una altra vegada, que és una feina que ja havies fet. Com afrontes aquest nou repte?
Sí, jo ja a principis d'aquest any ja m'ho plantejava si sortia alguna oferta, doncs tornar a emprendre el camí com a primer entrenador, perquè, bueno, al final, doncs, com a segon entrenador tens un altre rol i canvia molt. I, bueno, doncs sí, amb ganes de poder aplicar tot el que he après en aquesta categoria, que ha sigut la segona B a la natació, i amb moltes ganes.
Com has seguit el projecte des de fora abans de signar ara pel grup Zarraona? Com l'has vist les últimes temporades?
Bé, jo ja fa temps que conec a José, que és el coordinador, i, bueno, cada any sempre parlem un cop o dos per temporada per veure com passa una mica de balanç, no? I sí que és veritat que els anava seguint. I, bueno, potser aquest any, que per això s'ha acabat així, doncs les expectatives eren molt altes, perquè des de fora es veia que Arraona tenia un equip a nivell esportiu molt, molt bo, i de fet ha sigut això el que m'ha fet prendre la decisió, no? Jo crec que és un equip molt jove, el nucli de l'equip que continua és molt jove, i a nivell esportiu són tots jugadors que han jugat a segona B o a tercera.
L'equip està consolidat a tercera. Al Twitter del mateix grup Zarraona parlaves de col·locar l'equip allà on es mereix. Amb quin objectiu de partida sortiu? Quin ha de ser el rol del grup Zarraona l'any vinent a la Lliga?
Bueno, primer de tot el que et deia, és un equip molt jove i en aquestes categories això també es paga, no? Jo crec que, i parant una mica amb la gent que conforma Raona, l'objectiu pot ser intentar lluitar per estar a la part alta i intentar pujar de la categoria. Ja no parlo només de l'any vinent, però sí que en un procés en un parell o tres d'anys, doncs, intentar consolidar l'equip. Jo crec que la mitja de no superar els 25 anys, per tant tenim temps per fer bona feina i en un futur proper intentar aconseguir el fruit.
Clar, deies ara que hi ha un bloc que continua de gent jove. Hem d'esperar molts canvis a la plantilla o com quedarà la cosa?
Bueno, sí, aproximadament el 50% de la plantilla queda modificada. El que dèiem, no? La part principal continua i després, doncs, tot i que no la tenim tancada, el José està fent una feina molt important per donar un salt més a l'equip. Parlàvem que aquest any ja teníem bon equip, doncs, la seva idea ha sigut des del principi sempre intentar millorar l'equip a nivell esportiu i, bueno, en aquests dies sortiran a les xarxes socials les incorporacions i hi ha tres o quatre incorporacions que apunten a un perfil així també a segona B i amb bona cara.
Doncs estarem atents a aquestes incorporacions. Simplement per acabar, vens de ser el segon entrenador de Borja Burgos. Suposo que hauràs parlat amb ell. No sé si t'ha donat algun consell o...
Sí, he parlat amb ell. De fet, va ser el primer que va saber l'oferta. Al final, quan tu comparteixes l'equip i estava amb un entrenador, doncs fas un vincle molt fort. Borja és amic meu i, bueno, per la seva part no va dubtar en cap moment, tot i que li sabia molt greu que jo marxés, doncs ell creia que és una oportunitat molt bona per mi. I, bueno, al final no és un consell, sinó intentar aplicar el que ell fa en el seu equip a segona D, doncs, amb els nostres recursos, però intentar imitar-ho el màxim possible, perquè al final la seva forma de treballar i la seva metodologia és el que l'ha portat a aquesta categoria, ser un míster molt jove.
Doncs un bon mirall aquí, el que tens ben a prop. Darío Martínez, nou entrenador del grup Zarraona, anirem parlant al llarg de la temporada, quan torni la normalitat, però així d'entrada, benvingut i tota la sort del món. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Amb ell hem arribat pràcticament fins les 3 en punt, l'hora de final d'aquest hotel suís, el del 1 de juny, demà dia 2. Tornarem a les 2 en punt, puntuals amb la cita de l'esport de la ciutat, per exemple, sabent com s'entrena sense neu l'esnowboardista sabadellenca Caral Castellet, i també parlarem amb el jugador d'elit sabadellenc d'handbol Ian Terrafeta. Per nostra, això és tot avui. Més informació, radiosabadell.fm, @radiosabadell a les xarxes socials, a Instagram o Twitter, i des de l'altra banda del vidre, un petonarro enorme del Roger Benet. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.